Desperfectes importants per una tramuntanada que ha arribat als 119 km per hora, la caiguda d'un aïllament d'una façana lateral a un edifici de l'Avinguda Ave Maria i la d'un arbre de grans dimensions al Passeig d'Empúries, a l'alçada de la Miranda, són les afectacions més importants de la forta ventada de diumenge. La ratxa màxima de tramuntana ha arribat als 119 km per hora. La primera edició de l'Escala dels Llibres aconsegueix readaptar la seva programació a la Sala Polivalent i, malgrat les inclemències meteorològiques, s'han efectuat la vintena d'activitats previstes. La Fira Literària, que ha transcorregut aquest cap de setmana al municipi, ha reunit major volum de públic aquest diumenge sota la temàtica del viatge com a experiència transformadora. El Consell de Cultura ha reunit fins a 17 experts per passar balanç a l'any cultural escalenc. S'han valorat més de 1.200 activitats i Mariona Seguranyes ha substituït Xavier Quilloé després de la seva jubilació. Convocatòria oberta per participar en la sisena edició del Met Foto. El Club Nàutic L'Escala i la Fundació Alive han anunciat les bases del que serà la sisena edició del concurs Met Foto. Aquest certamen fotogràfic, que té com a objectiu ajudar a difondre els valors ambientals i humans de la mar Mediterrània, obrirà les seves inscripcions el pròxim 1 d'abril. En esports, 18a victòria del sènior masculí de bàsquet i 8a derrota del CTT Ser L'Escala. El sènior masculí del Club Bàsquet L'Escala ha assolit la 18a victòria en el 18è partit contra la Unió Marista Girona. Els de Toni Espinosa s'imposaven per 87 a 57. Mala jornada pel tenis taula, que ha encaixat la 8a derrota seguida i se li complica encara més la permanència a la màxima categoria. I el temps, inici de setmana radiant, amb tramuntana a la baixa i cel serè, ambient contrastat entre la matinada i migdia típic de primavera. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 16 de març. Podeu seguir atents a la informació amb les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on barrejarem llibres i mar. Després obrirem espai musical anant fins al Delta de l'Ebre i acabarem el programa d'avui coneixent un aranyenc que ha sigut l'aranyenc de l'any i que ho té molta vinculació amb el mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Més fem parada arran de mar per llegir llibres molt mariners i avui en descobrirem un que ens parla dels corallers. Sergi.
Doncs sí, Marina, com bé has dit, un cop al mes tenim l'oportunitat d'acostar-nos a la literatura i a la literatura arran de mar, i ho fem amb la nostra companya, l'Ona Vilà. Ona, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Doncs parlem de literatura, parlem de mar, parlem de llibres en aquesta secció de llibres mediterranis, i t'he de preguntar, primer de tot, què ens presentes avui?
Doncs mira, avui, després d'un parell de capítols amb llibres que ens han portat, no?, aigües llunyanes, voltàvem per l'oceà Atlàntic per una banda, després vam anar cap als mars del nord, cap a la Sibèria, avui he decidit que tornem a casa, i no només a Catalunya, sinó aquí a l'Escala, la nostra estimada Costa Brava.
Doncs som-hi, va.
Som-hi, mira, ens mourem entre teatre Begur, l'Estartit i l'Escala, i farem també una petita incursió a les costes gregues. I tot això ho farem amb una història que podeu trobar amb dos títols diferents. I són Guanyaràs una mar llisa i Cabells de Medusa, tots dos de l'escriptor empordanès Miquel Martín i Serra. Cabells de Medusa publicat el 2007 per CCG Edicions i Guanyaràs una mar llisa el 2024 per Edicions Periscopi.
Aviam, Ona, dos històries iguals, dos títols diferents, com és això?
Doncs mira, bona pregunta, jo també vaig pensar què està passant aquí. Doncs resulta que, segons explica l'autor, 20 anys després de publicar Cabells de Medusa, Edicions Periscopi li va proposar de reeditar-la, i ell va dir que sí, que ho acceptava, però amb la condició de que la volia revisar. Perquè clar, han passat 20 anys, ja no ets el mateix escriptor, no? Has canviat, has madurat, i el que va passar és que li va fer tants canvis quan la va revisar que va dir això, jo no ho puc tornar a publicar amb el mateix nom perquè no és el mateix llibre. Llavors li va canviar el nom. Però la història de fons és la mateixa, és a dir, les accions, els fets que s'expliquen són els mateixos, però sí que veiem que ha canviat el nom d'alguns personatges i sobretot el món interior i els pensaments de la protagonista, no? Per exemple, Guanyaràs una mar llisa no s'hi recrea tant, és molt més senzilla a l'hora d'abocar el que pensa o el seu passat, i en canvi Cabells de Medusa tenim unes superexplicacions allà que s'hi recrea moltíssim. Però avui, per no fer-nos embolics, ens centrarem en Guanyaràs una mar llisa, perquè és el que segurament trobareu a les llibreries.
D'acord, doncs centrem-nos en aquesta Guanyarem una mar llisa. S'hi mostra un ofici molt relacionat amb el mar.
Doncs sí, en aquesta novel·la ens endinsem en un ofici de mar i segurament un dels més perillosos, que és l'ofici de coraller.
Ui tant.
Perquè, segons ens explica la novel·la, fa unes quatre generacions, aquí a la Costa Brava, va ser un territori molt important de corallers. Uh-huh. Es veu que de les nostres costes sortien vaixells que se n'anaven a corallar arreu de la Mediterrània, no? I que, bueno, que aquestes persones jugaven la vida per aconseguir aquests animals que eren i són també valorats per la joieria i que, clar, que neixen allà enmig de les coves, en llocs foscos, que costen molt d'agafar. I, doncs, amb aquest llibre descobrim una mica aquest ofici, no? I el descobrim a través d'un dels protagonistes, que és l'Aladi, que era coraller, però també el descobrim a través dels personatges que l'acompanyen, com la seva dona, el seu germà, la seva sogra, perquè veiem el que suposava en ple segle, bueno, fa quatre generacions, segle XX, que suposava per una família que l'home de la casa, la persona que en principi portava els diners, marxés a corallar costes estrangeres i s'estigués fora de casa tant de temps.
Això és fort. Aquí a la Randa Mar vam entrevistar, per exemple, en Rafael Calló, que era coraller d'aquí a l'Escala, ens dit, i ens explicava això, que anava a Itàlia, per exemple, a fer durant molts mesos.
Clar, s'estan fora molt de temps i amb tot el que pot passar al Tamar, perquè ja veurem què li va passar a l'Aladi, però l'Aladi va trigar a tornar.
Aviam, centrem-nos o entrem en aquest argument, en la història de l'Aladi, d'aquest protagonista.
Doncs mira, com vam dir, l'Aladi és el protagonista, però qui ens explica la història no és ell, sinó que qui ens explica la història i qui la fa pensar és la Gona. La Gona és una escriptora begurenca que hem de situar en un espai-temps contemporani a nosaltres. O sigui, dèiem que això dels corallers és fa quatre generacions, perquè l'Aladi és el quadravi de la Gona.
Val.
Llavors, la Gona és d'ofici cartera, però li encanta explicar històries i llegendes a la seva filla, que és l'Amàlia. I una nit de Sant Joan li explica per enèsima la història del nom del seu besavi, que es deia Espiridió. Aquí, si anem fent càlculs, Espiridió és el net de l'Aladi. Sí, això és, les generacions aquí ens ballen una mica.
Val, o sigui, hem de fer un arbre...
un arbre genològic.
El llibre ve acompanyat d'un arbre genològic.
No el porta. I mira que seria necessari. Llavors, segons el relat familiar, el besavi, o sigui l'Espiridió, es diu així per un jurament que va fer l'Aladi després de ser rescatat en una illa grega on va naufragar mentre pescava, ja que el va sorprendre una tempesta. Però aquest cop, després d'haver sentit tantes vegades la història, l'Amàlia, que és la filla, com dèiem, de la Gona, no es conforma amb la història que ha sentit a dir mil vegades, no? I comença a fer preguntes que posen en dubte aquell relat, perquè diu, a veure, però si va naufragar a les costes gregues, si va naufragar allà a la platja de Sant Espiridió, com va tornar Begur per demanar-nos que li poséssim Espiridió al seu net? Això no ens ho explica ningú, què va passar. I si estava pescant, com se'n va poder anar fins allà baix, no? Perquè pescaven a prop de la Costa Brava.
Sí, clar.
Comencen a aparèixer aquí molts dubtes i la Gona, que no s'ho havia plantejat mai, doncs per la seva vessant escriptora, decideix començar a investigar si tota aquesta història és real. I aquí ens comença tot un periple de visites a arxius, entrevistes a persones grans de la zona, pescadors, familiars, etc., per descobrir què va passar realment. I a poc a poc la Gona va estirant el fil i al final acaba escrivint la història que ella considera que és més fidel a la realitat. I mentre estira aquest fil anem descobrint que el dia del naufragi l'Aladi no estava pescant, sinó que, com hem dit abans, estava corallant. I havia anat a corallar a les costes de Gerba, a Tunísia. O sigui, imagina't si se n'havia anat lluny. I per tant no és estrany, no, que arribés a l'illa grega. I anem coneixent també com funcionava tot aquest món dels corallers, com s'organitzaven les tripulacions, qui hi anava, per què hi anaven, i anem veient que el relat que ha sentit explicar la seva família no coincideix amb la realitat. I clar, la Gona es pregunta, per què carai m'ho han amagat tot això, per què
exacte,
no m'ho han explicat?
Exacte, perquè no...
I aquí ve el patiment que parlàvem al principi dels qui es queden a terra, no? De la dona de l'Aladi, del germà de l'Aladi, de la sogra, perquè aquest patiment a vegades et pot fer amagar coses, no? Hi havia molts secrets que es quedaven dins de la família, però que de cares al poble no ho explicàvem.
Preferien callar abans de dir que estava a l'altra punta de la Mediterrània en una professió absolutament de molt de risc.
I tant.
Doncs, Zona, aquest és l'argument una miqueta, i ara, com sempre, anem a... anar una mica en el rerefons d'aquest llibre, no? Amb l'anàlisi i el que realment ens explica aquesta vida arran de mar, en aquest cas del segle XIX.
Doncs exacte, aquesta història ens apropa, no?, una mica com era aquesta vida arran de mar al segle XIX, i també una mica les diferències de si eres pagès o si eres pescador. Perquè l'Aladi a casa seva eren pagesos, però ell sempre havia volgut ser pescador. I a més, veiem aquí que en el moment en què anaven maldades, els pescadors sempre tenien peix per posar a la taula, però els pagesos, quan les collites anaven malament, no tenien res.
No hi havia res. No hi havia res.
Exacte, i aquí justament l'Aladi s'enrola en l'embarcació corallera perquè estan passant un moment de crisi molt fort a casa seva, tenen molts deutes, i per això ell decideix enfilar-se en aquest vaixell per aconseguir, perquè aquí li han assegurat que hi haurà diners. Per tant, anem descobrint una mica aquesta vida costa, no?, i les penúries que es podien viure en aquella època.
I amb particularitat, perquè jo me l'he fullejat una mica i... salen molt, és una cosa que encara es fa a la Costa Brava en alguns pobles, però sobte que se sali tant.
Exacte, això és una cosa molt bonica, no?, que ens apropa a aquest passat de la Costa Brava a través de la llengua, a través d'aquest salar, que sí que és veritat que ara, algun, per exemple, a Begur encara es conserva una mica,
cada que és també,
però aquí, per exemple, aquí a l'Escala ja no sala ningú. Aquí
no sala. Només se salen les anxoves.
Exacte, aquí ja s'ha ben perdut. Per tant, hi ha un treball molt ben fet de recuperació, no?, d'aquest parlat antic, típic, amb aquest salat, també amb algunes paraules molt típiques d'aquí, i també per tenir aquesta feina tant de recuperació que et parla d'aquesta zona, i també hi ha una recuperació de llegendes. Ja hem dit a l'inici que a la Gona li encanta explicar històries i llegendes a la seva filla, l'Amàlia, i per tant com a lectors també tenim el privilegi, no?, d'assistir a totes aquestes llegendes. Tenim, per exemple, la clàssica llegenda de Medusa i el corall, no?, que diu que el corall naixia de cada gota de sang que li queia quan Medusa s'arrencava les serps que tenia els cabells.
Ara entenc el títol de la segona versió del llibre.
De la primera. Sí, de fet, està més ben trobat el títol,
sí,
de la primera.
Sí.
El títol de la segona, bueno, a mi no m'acaba de fer el pes, però... també, més llegendes. Tenim llegendes pròpies de la zona, com l'argolla màgica de Carany, o la dels pirates de la platja del Crit, la llegenda de Santa Reparada, etc. I després també n'hi ha d'inventades per l'autor, com una llegenda que s'inventa sobre un drac i el cap de Begur, o una llegenda per justificar el nom de la protagonista, la Gona, que l'assimila a una noia que deambulava per un castell, no? Crec que la van castigar a no dormir mai més, si no recordo malament.
És fotut,
sí. I al final del llibre està molt bé perquè l'autor especifica quines són les llegendes que són de collita pròpia i quines són les de l'imaginari popular. Per tant, està molt bé.
Ona, ens dius una paraula, que això és un llibre metaliterari.
Sí, és un llibre metaliterari. Què vol dir això? Això vol dir que és un llibre que ens explica com s'escriu un llibre.
Ah, vale.
Perquè, sí, la paraula sembla així una mica estranya, però és molt senzill. Perquè, clar, jo, si us he dit a l'inici, la Gona és escriptora, llavors està fent com tota la recerca, i per tant, aquí veiem totes les reflexions que fa la Gona sobre el procés d'escriptura, no? Com es fa per escriure un llibre? On s'ha d'anar? Què has de fer, no? I veiem tota la recerca que fa, veiem totes les trifulques que té també amb el món editorial, no? Que a vegades com a lectors no els desconeixem. I veiem tot de reflexions com s'enfronta a les crítiques que ha tingut amb llibres llibres que ha escrit abans, etc. I a més, hi ha una cosa que és molt bonica, que és que aquesta novel·la conté el llibre que ha escrit la protagonista a dins. O sigui, normalment quan llegim novel·la metaliterària, veiem un escriptor que està treballant o veiem un traductor que està traduint, però mai llegim l'obra que escriuen o que tradueixen. En canvi, aquí sí. Aquí arriba un punt que la Gona diu: faig una última lectura en veu alta. I a partir d'aquí trobes una pàgina que posa: guanyaràs una marllisa. I et comença una història nova, que és la història de l'Aladi, pròpiament. Va. I és el llibre que ha escrit la Gona. Per tant, això és molt bonic, no? Perquè sí, veiem no només, tot el procés.
No només hi ha un flashback a la història de l'Aladi, sinó que hi ha aquest metaliteratura, que és com veure com s'està freuant un llibre dintre d'un altre llibre.
Exacte, i a més, amb aquest llibre fictici escrit, pròpiament, a dins de la novel·la. Per tant, això és molt bonic. Té els seus capítols, els seus personatges, per tant, és tota la novel·la sencera. I podem veure, no?, tot aquest resultat de les investigacions que ha fet la Gona.
Molt interessant, Nona. I per acabar, la figura de l'escriptor, Miquel Martín. Parla'ns una mica, fes-nos 5 cèntims.
Doncs mira, Miquel Martín és un dels autors més celebrats de les nostres terres empordaneses. Té una llarga trajectòria de títols publicats. Ell és de Begú, però situa les seves obres per té com a tota la Costa Brava. I entre aquests llibres, el més aclamat, dels últims que més aclamats, ha estat La Drecera, que ha rebut el Premi Maria Àngels Anglada de Narrativa, el Premi El Setè Cel, i ha estat finalista també dels Premis Òmnium. Però a part d'aquest La Drecera, també té altres títols com Quan els pobles no tenien nom, també ha publicat Llegendes de mar de la Costa Brava.
Aquest el tinc.
És xulo aquest, de
sí,
les llegendes. L'Estratègia de la gallina, o el que dèiem a l'inici, no?, que és La llavor d'aquest guanyaràs una marllisa, que és Cabells
de Medusa.
I en pràcticament tots els llibres de Miquel Martín, com dèiem, l'Empordà és l'escenari i sempre hi ha una vinculació molt forta, no?, amb aquest paisatge, amb aquest tarannà i amb aquesta vida empordanesa.
I un exemple, evidentment, és el llibre que ens has presentat avui, aquest Guanyarem la mar llisa, de Miquel Martín. Doncs, Ona, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest relat de mar a Rat de Mar.
Gràcies a vosaltres.
I ara fem parada al Delta de l'Ebre per parlar sobre el nou espai musical Josep Bo, inaugurat recentment a Deltebre. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. Parla amb el president de la Societat Musical Espiga d'Or. Cel.
Sí, Marina, l'Ajuntament de Deltebre ha inaugurat el nou espai musical Josep Bo, un equipament dedicat al record del compositor i membre fundador de la Societat Musical Espiga d'Or, Josep Bo i Curto. L'acte, presidit per la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha servit també per estrenar la Sala Espiga, una nova sala polivalent d'assaig i actuacions. Anem a comentar-ho amb Carlos Castaño, president de la Societat Musical Espiga d'Or. Carlos, benvingut.
Hola, bon dia. Primer que res, gràcies per invitar-nos per explicar la nostra.
I tant que sí. Carlos, per començar, què ha suposat per a l'entitat la inauguració d'aquest nou espai musical i de la Sala Espiga?
Bé, la inauguració de la nova Sala Espiga i el rebatejat Sala Espai Musical Josep Bo, per a nosaltres és la culminació d'unes obres que vam demandar l'any 23, en les quals pues, la nostra societat, com a conseqüència del seu creixement de les diferents seccions, pues, ens havia quedat un poc obsolet el que teníem l'espai en aquell moment, i l'any 23 vam demanar a l'Ajuntament, a l'alcalde del Deltebre, la possibilitat de poder ampliar l'espai, sobretot la sala d'assaig, una sala per a poder tenir assajos de la banda, de la Golden Groups, també diferents activitats, a part dels grans formats que serien els concerts de banda, pues la nostra idea és poder tenir allí concentrat el que serien els finals de trimestre, audicions de Nadal, finals de curs i de més. I clar, l'espai que teníem era insuficient i per tant vam demandar aquesta ampliació i dignificació també de l'antiga escola, i la veritat és una culminació de la construcció, però també a la vegada una reapertura d'una nova etapa de la qual pues, estem molt il·lusionats, perquè estirem a un lloc en el qual pues, mos sentim molt còmodos i mos sentim que podrem desenvolupar la nostra tasca musical i cultural a Deltebre.
I tant que sí, entenc que durant el dia mateix, no, de la pròpia inauguració, el sentiment que hi havia entre els membres de la societat, de les famílies, tu mateix com a president, era, bueno, de felicitat. Va vindre, bueno, l'alcalde, evidentment, Lluís Soler, també la consellera de Cultura. Com ho vau viure, la jornada?
Bé, este dia va ser un poc la cirereta del pastel. Era un dia que, tal com he dit d'algun lloc, que esperàvem, el calendari de l'Espigador estava marcat en roig, perquè era un dia, com us deia abans, una culminació, i va ser un dia, pues, que estava a flor de pell, la sensibilitat, l'emoció, la il·lusió de començar esta nova etapa, també, pues, perquè protocolàriament s'havia preparat amb molt de carinyo, la vinguda de la consellera de Cultura, és a dir, era tot un entramat en el qual, pues, era la culminació, era el dia gran, eh? Bé, nosaltres hem estat en este període, aquests 4 anys de recuperació i de projectar l'entitat, i pareix ser, no?, d'alguna forma que este dia era la culminació, eh? En el qual estaven allí presents totes les seccions, l'escola, autoritats, socis i demés, i era una felicitació recíproca entre tots i mútua.
Sí. La cirereta, com tu has dit. I explica-mos, per qui no ho sàpiga, qui va ser Josep Bo, no? Perquè nombreu, renombreu aquest espai al seu honor.
Sí, bueno, Josep Bo va ser un dels primers músics de l'Espigador, dels cofundadors, per dir-ho d'alguna forma. Bé, i alhora i a la vegada, pues, ha sigut el gran creador de cançons memorables que estan en la memòria col·lectiva de la gent del Deltebre i la gent del Delta, com poden ser el Carlet, l'Himne de l'Espiga i tantes altres que podríem nombrar, veritat. Llavors, clar, una figura com Josep a nivell musical i cultural s'ha considerat que tenia prou potencial històric com per a que algun lloc referent cultural al nostre poble pues portés el seu nom, veritat. Per això s'ha rebatejat l'Espai Cultural Josep Bo, la nostra seu formativa educativa de l'escola i de l'Espigador. I a la vegada, tant és així que l'any passat vam encetar el primer festival Josep Bo, en el qual enguany, el cap de setmana del 24 i del 25, farem la segona edició en un nou format per anar canviant any rere any. És a dir, resumint-ho pront i ràpid, pues Josep Bo és una figura que a l'Espigador, al poble del Deltebre i a Deltebre, molt i molt significativa en tots els aspectes, a part de que desprenia esta humilitat, esta bondat, esta capacitat de diàleg, que tal com vaig dir el dia de la inauguració, pues procurarem, no?, que les virtuts que ell encarnava, aquestes que ara citava, pues que allí estiguin ben presents.
I tant que sí. A part de, evidentment, el que va fer, no?, durant, sobre el paper, diguem-ho així, la seva persona, no?, a part de les dades biogràfiques, com a tal, la seva persona era per recordar-la.
Sí, sí, clar, tal com us dic abans, és d'aquelles persones que s'han de ficar en relleu, s'ha d'accentuar la seva figura, la seva persona, el seu llegat, i per tant no queda altra que fer-ho d'aquesta forma.
I tant que sí. Per cert, fins ara, claro, les obres quan han durat?
Les obres van començar pràcticament a l'abril del 25, i la conclusió, bueno, la inauguració ara va ser el dia 6 de març, pues, al voltant entre 10 i 11 mesos. Sí, sí.
I llavors, on estàveu? A l'institut, veritat? Vau passar la vostra tasca allí?
Sí, sí, sí. Nosaltres inicialment teníem d'alguna forma dubtes d'on ubicar-nos per aquest temps que estàvem, com vaig dir, a l'exili. Sí?
A l'exili.
I el lloc que millor encaix. Nosaltres som un centre reconegut per ensenyament, doncs que millor que està a un lloc reconegut oficialment com és l'Institut de Deltebre. I des d'aquí també vull donar gràcies en primera persona a Anna Bertomeu, perquè des del primer moment mos ha ficat tot tipus de facilitats per a que això se pogués concretar, i també la comunitat educativa, perquè, veritat, la música, pues, la percussió sobretot i de més, fem soroll, després, pues, el que serien els assajos, pues, no hem sigut un incòrdio, perquè me consta que estaven encantats de la vida la comunitat educativa de l'Institut, però bueno, sobretot l'acollida, les facilitats, les reunions directives també les fem allí, és a dir, ho hem fet durant pràcticament molts mesos, ho hem fet tot allí i tot han sigut tot tipus de facilitats, però ara bé, també ho hem celebrat, entre cometes, marxar d'allí, no per marxar d'allí, que hem estat molt bé, sinó per estar de nou a casa nostra.
Claro, al vostre puesto.
Sí, sí, sí.
No podia ser d'altra manera. I explica'mos, quins són els principals canvis pràctics, no?, en estes obres?
Bé, els principals canvis pràctics són diversos. Estem ficant molt d'èmfasi en la sala espiga, que és el que inicialment se deia la sala assaig, el que seria la nova sala d'assaig. Bé, però no només això, no només això. Tal com et deia abans, la banda pues, ha tingut un creixement exponencial i estàvem assajant a un lloc com a llaunes, com a sardines de llauna. I llavors, ara el que passarem serà que passarem a fer tot el que són els assajos a la nova sala espiga, i no només la banda, sinó que la coral, Golden Groups, totes les audicions que fem al centre fluvial passarem a fer-les a la sala espiga, en tota la facilitat i la comoditat que això implica, perquè clar, fer moure un concert d'un lloc a l'altre, pues és moure tota la percussió, mobilitzar vehicles, transportar, després tornar-ho, que durant el transport tal, és a dir, tot se centralitzarà, tal i com et deia abans, a la sala espiga de l'espai Josep Bo, excepte els grans concerts de Santa Cecília, de Primavera, el Festival Josep Bo, que si Déu vol, pues el que s'inaugurarà, esperem que a final d'any l'Auditori Rialto, pues ja ho farem, els grans concerts de la banda se faran, però la resta es farà tot allí. Val. Llavors s'ha reubicat tot, és a dir, el que abans era la sala d'assaig s'ha fet dos despatxos, que un és la sala de gestió, de direcció, presidència, directiva i demés, s'ha reubicat, llavors una part de la que era sala d'assaig perdó, és magatzem. Bueno, ho hem reubicat tot, hem fet un nou hall que ha quedat molt xulo també. Fiquem molt d'èmfasi en la sala espiga, i certament així de ser, però és que l'escola queda molt xula en el canvi de mobiliari, s'ha pintat tota, s'ha reubicat, hem redefinit coses, és a dir, hi ha un abans i un després, veritat, en el que és ara. Per tant, com a cosa mediàtica, no? La corona del regnat és la sala espiga, però el que és després l'antiga escola, pues, no dic que no té res que voler el que era i el que és, però déu-n'hi-do el canvi, saps?
Mm-hmm. És a dir, que heu fet reestructuració de tot, en
sí,
general.
Sí.
I tot bé, nou,
sí, sí, tot
correcte.
Acondicionat, immobiliari nou, recent pintat, bueno. És per a voler, la veritat, és un espai molt digne.
Molt bé. I després d'això, creus que encara us queden necessitats per complir o de moment i per un temps esteu bé?
Bueno, ara el que volem és respirar, disfrutar del lloc,
vale.
I de més. Val. Sí, clar, el que sí que està clar és que el pròxim procés, tot i que no és estrictament espigador, però que i formarem part de manera activa com a usuaris, és poder gaudir d'un auditori del Conde Humana, que serà el Rialto. Hasta ara pues, estem fent els concerts allà en què podem. Ara farem el Josep Bo a la Rosera, l'any passat vam fer-lo a Rosaires, a les Esglésies, que són llocs que no són apropiats i idoni ni acústicament ni res per a poder celebrar el que serien els concerts de la banda. Per tant, ara la propera estació és poder ubicar els grans concerts de la banda a l'auditori. Enguany, lo de ara primavera, bueno, que és el festival Josep Bo, farem a la Rosera, però ja esperem per al de Santa Cecília al novembre, a veure si ja podríem estar. Per tant, a nivell d'infraestructura, ara estem on volíem estar, ficant el parèntesi este de lo que seria l'auditori. Això en quant a material. Ara bé, en quant a entitat, tenim camí a recórrer, de créixer en nombre d'alumnes, en nombre d'usuaris a les seccions, tot i que déu-n'hi-do el creixement que hem tingut. És a dir, tenim molt de marge de creixement a nivell humà, cultural, musical, però a nivell logístic, infraestructura, ara estem durant molt de temps ja estarem còmodos i...
I bé. Claro, l'alcalde, recordo que deia, això beneficiaria a 200 famílies, una cosa així, però claro, esta millora qualitativa també pot obrir les portes a noves incorporacions, no?
Sí, claro, nosaltres fem el que està escrit i el que no està escrit, no? Per a créixer, sobretot a nivell d'escola. Per què a nivell d'escola? Perquè els actuals alumnes són la llavor del demà per a integrar la banda. I nosaltres, per la nostra part, fem el que podem i una miqueta més. El dilluns, crec, reunint-me amb el director, en Denis Casanova, me comentava la possibilitat d'implementar noves mètodes d'ensenyament i de més. Per a què? Pues per a fer molt atractiu i per a fer molt còmode als xiquets que s'incorporin a l'escola, perquè els xiquets del demà d'avui són els músics del demà, val? Per tant, tenim marge. Tot i que quan vam entrar nosaltres érem 28 alumnes i ara estem al voltant dels 70, tenim molt de marge de recorregut. I per a això fem moltes coses. Portem l'escola a les escoles. Ara vam fer lo del circ lo divendres passat a l'Assumpció, pues, l'Espigó d'Arrosta present. Vam fer teatre a Nadal al Saló Parroquial de Sant Miquel. Van estar als carrers soltes, és a dir, a escoles. Estem a molts llocs, per a què? Pues per a portar l'Espiga al carrer i fer-la visible. I en aquest sentit, perdó, fem el que hem de fer per a intentar que creixi a l'escola, saps? També som conscients de que no és tarea fàcil. Per què? Perquè apuntar a l'escola de música un xiquet o xiquita pues, representa pues, un esforç a tots els efectes, eh? Perquè sí. El crió és una... L'altre dia en Denis parla extraescolar, diu, no és una extraescolar, no? És una activitat que es fa per la tarda, perquè és escolar, escola de música. Però clar, això implica esforç, sacrifici, estudi i demés, no? I s'ha de tindre molt clar des de la família i des del nen, que és una inversió a mig, curt i llarg plaç, perquè el que implica tenir un xiquet o xiqueta que sigui músic pues, té moltes condicionants positius, no?, en la seva formació humana, però això s'ha d'explicar i ho hem de tindre clar.
I tant. I el que dius abans, que si esteu a tants puestos, a part de per a captar més gent, nous alumnes, com dius, també és perquè vosaltres sou un dels motors culturals d'aquí de Deltebre, la societat com a tal. Mm. Llavors, que menys, no?, que dignificar-los tenint este nou espai.
Sí, sí, clar, i en tota la humilitat i modèstia, nosaltres entre l'escola, que estem en 80 alumnes, la banda estaríem al voltant de 50, més les dues seccions, Coral i Gol d'Europa, estaríem al voltant de 200 usuaris directes, és a dir, som, no vull dir el motor, però un motor important cultural. Per tant, considero de que és una decisió molt ben estudiada i ben decidida invertir en l'Espiga d'Or, perquè al final és invertir en persones que donen valor afegit a la societat de Deltebre i del món en general.
I tant que sí. Pues moltíssimes gràcies, Carlos Castaño, per haver vingut avui al programa i haver-nos fet este tastet, no?, del nou espai que teniu ara, que podeu gaudir de la societat Espiga d'Or. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, i tot el poble queda convidat a visitar les instal·lacions, perquè considero que mereixen la pena i d'allò que mos congratulem tots.
Gràcies,
tots plegats.
I
vinga.
Tant.
Que quan s'acabi et confessaré.
sí, recta final de la Randa Mar d'avui. La setmana passada ho anunciàvem en temps d'actualitat i vam dir que un altre dia hi aprofundiríem. Doncs el dia ha arribat. Joan Major, pescador i cuiner d'Arenys de Mar, està nomenat Adanyenc de l'any 2025. I avui a la ràdio el tenim per parlar-hi, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui a la Randa Mar el que volem fer és parlar amb el Joan Major. Ja hi hem parlat alguna altra vegada aquí al programa a la Randa Mar, però avui l'hem fet venir perquè res, fa ben poc, recentment, ha estat escollit Arenyenc de l'any 2025, Arenyenc de l'any passat, el 2025, a través doncs d'un concurs que tira endavant l'AIA, l'Associació d'Informadors Arenyencs, a través també de la revista L'Agenda. Hi ha diversos candidats, doncs el Joan Major n'era un, i bé, ell ha estat escollit l'Arenyenc de l'any, ja el tenim aquí als estudis. Joan, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Bé, en principi comencem per aquí, perquè de fet és l'excusa per al qual avui l'hem fet venir aquí a l'emissora, aquest premi. No sé si s'ho esperava, si ja no s'esperava ni tan sols ser candidat, com ho ha vist això?
No m'ho esperava, de veritat, perquè crec que tots els que érem els candidats, tots ens ho mereixíem. I clar, a més és lògic que no tots ho poden donar el mateix d'allò. M'ha tocat a mi, moltes gràcies, molt agraït a tothom, i bueno, però continuo dient que tots els que érem allà representats teníem la mateixa oportunitat, no?
Sí, sí, en qualsevol cas doncs es van fer les votacions, t'has escollit com a Arenyenc de l'any, bé, una mica suposo també per la trajectòria, per tota una vida dedicada Arenys de Mar, podríem dir, ja des de president del Club de Pesca Mar Esport, també és molt famós darrere els fogons, del restaurant Can Major. Més enllà de cadascuna d'aquestes coses, és com per la trajectòria dedicada a Arenys, o que la Marenys també, que me'l deixava, és a dir, que serà una mica per tot plegat, no?
Sí, bueno, jo crec que sóc molt conegut i sempre he fet coses per Arenys, a veure, no vull dir que no hagi fet coses també mal fetes, potser, però el que he fet sempre he procurat fer-ho tot per Arenys i perquè Arenys es coneixi per tot arreu, gastronòmicament, principalment, i ara amb el Mar Esport, doncs, també tenim la gran sort que tenim grans pescadors que coneixen Arenys de Mar gràcies a la pesca i gràcies al Mar Esport.
El Mar Esport, 100 anys, Déu-n'hi-do.
Sí, sabeu que aquest any hem celebrat els 100 anys del Mar Esport i, bueno, ha sigut molt maco i continuarem, ens hem obert del poble, com sempre, i, bueno, crec que és una fita que tenim de continuar fent.
Va ser pregoner, també, de la Festa Major,
sí,
Joan.
També.
Per tant, és un reconeixement com darrere l'altre,
Ja no sé què em toca més, ja.
No, sí. Bueno. Però, en qualsevol cas, és per això, és per tots aquests 100 anys que és de seguida és dit, podríem dir, però que, vaja, que 100 anys, doncs, això donen per consolidar plenament un club i que, com vostè deia, Joan, Arenys de Mar el coneix, l'han fet doncs obert a la ciutadania, que la gent sàpiga que existeix el Mar Esport.
Sí, exactament, vull dir que, bueno, el Mar Esport és el Mar Esport, crec que tots els presidents que han hagut han fet una gran feina i han continuat, pues, continuant, jo he anat continuant el mateix que ens van deixar d'allò per fer, no?
Exacte, anar fent feina.
Anar fent feina, exactament.
I que no pari, no? 100 anys més.
Bueno, ja no hi ha 100 anys més.
Però en qualsevol cas, el Club de Pesca Mar Esport té prou bona salut, com per aguantar-lo 100 anys
més. Sí, i tant que sí. I esperem que, bueno, ara estem esperant la concessió, que ens va acabar la concessió.
Sí.
Estem esperant una nova concessió, a veure si ens la donen per 25 anys, i, bueno, ja tirem la fita feta, no?
Clar, això l'he preguntat més d'una vegada, i sempre em diuen, encara no en sabem res, encara no en sabem res, ara hi tornaré. Tampoc en saben res encara?
No. Ara aquest dia vam rebre una d'allà de ports, una sol·licitud de ports que ens donen un any més de pròrroga,
sí?
a continuar per un altre any més, o sigui, dos anys d'allò, un més un altre.
Molt bé.
A veure quan s'acaba aquesta d'allò i ens donen, acaben la feina, perquè clar, també tenim de reconèixer que tenim molta feina i tenen moltes coses a fer, i bueno, ja ens tocarà.
Clar, és a dir, que aquesta licitació, aquesta nova renovació, diguem, de la llicència, ja s'hauria de fer ara, no s'hagués hagut de fer, però com que tot va tan lent, i les coses van com van, els hi fan una pròrroga més per poder, doncs, mentre s'acaba de resoldre tot plegat.
Exacte, ja ens ho van dir, que primer era el Balís i després el nou Cate, i llavors ens tocava a nosaltres, vull dir que estem al corrent d'això, no?
Fantàstic, bé, la confiança és que tocarà, no?, la licitació,
sí,
la renovarà.
Sí, amb això estic ple convençut que sí. La meva d'allò és que sí, que ens tocarà, i quan ens toqui ho celebrarem.
I tant, clar, doncs, na, sí, perquè amb el que hem trigat, doncs tocarà celebrar-ho, això.
Sí, home, primerament de cara al poble i segurament pues, de cara al mar, no? Uh-huh. Vull dir que Arenys està vinculat sempre al port i el port està vinculat a Arenys, no? Jo crec que són dos facetes que s'han de complementar més encara del que estan complementades.
Mm-hmm. Sí, sí, hi ha feina. Ja, s'ha fet molta feina en aquest sentit, d'Arenys de Mar al port, unir-los, fer-los doncs, que visquin cara a cara, que no visquin de cul d'una a l'altra, mm-hmm. però encara en queda per fer.
Sí, home, sempre si es vol fer feina, sempre n'hi ha per fer.
I tant. I tant. Parlem també de gastronomia, Joan, perquè ho hem dit, a part d'aquesta trajectòria al Club de Pesca Mar Esport, també el Joan Major, si té un nom associat, podríem dir, o un cognom associat, és el de Calamarenys.
Sí, bueno, exactament, gràcies. Jo sempre diré que soc molt repetitiu, però sempre recordo el senyor Pinya,
sí.
El senyor Joan Pinya, que ell em va agafar de la mà i va fer això, i vam fer l'associació de Calamarenys, vam fer l'associació de restauradors, que també s'ha perdut. Hem fet diversos plats, el plat d'Arenys, el calis d'Arenys, uh-huh. vull dir que hem fet coses per la gastronomia d'Arenys, i crec que es té de donar un altre impuls perquè tot això torni a florir com té de florir, no?
Clar, aquí s'ha fet molta feina, és una feina que s'ha de consolidar per això encara, em sembla que s'ha de tornar a reemprendre, s'ha de tornar a engegar, perquè ara que em deia el plat d'Arenys, jo no sé si hi ha molta gent que sap exactament què porta el plat d'Arenys.
Bueno, és un plat que mira, precisament ara amb les jornades gastronòmiques del Pèsol, que ara és el Pèsol del Maresme, pues a casa també hem posat el plat d'Arenys també, uh-huh. perquè com que hi va Pèsol de Llavaneres, bueno, sí. d'aquí al Maresme, uh-huh. vull dir que el plat d'Arenys, jo t'ho explico en un moment, és una bitxa suar,
sí.
feta amb porros i patata i una mica de caps de gamba i cap d'allò, i llavors colat, una salsa al fons, un rap a la planxa, uh-huh. i llavors unes gambes d'Arenys a la planxa al costat, i una mica d'oli de gamba. Uh-huh. Vull dir, quatre pèsols, allò amb puré de pèsols, per donar un toc verd al plat, i queda molt maco i queda molt bé.
Uh-huh.
I jo en casa sempre ho fem,
I tant. Home, es tracta de buscar la promoció del producte d'aquí, del producte d'Arenys.
Vam treure el calis d'Arenys, no sé si tu ho recordaràs.
Jo no recordo, però alguna vegada ho he sentit a dir, això.
Sí, el calis d'Arenys, bueno, doncs, llàstima que bueno, el calissai ja no és el mateix que era, no?
No, ja, ara és una ràdio, el calissai.
Però sí que serà, el calissai sempre serà Arenys, no?
I tant, sí.
I llavors era un calis d'Arenys que és un res molt fàcil de fer. Una pell de llimona, sí. Una mica de llet condensada, el cafè, una mica d'espuma de llet, un ratxet de calissai i una mica de canyella.
Uh-huh.
I tot això barrejat i és com un cigarró.
Sí, com un carajillo de tota la vida, per aquest cas de calissai.
Exacte.
Clar, és molt d'Arenys.
Una mica de calissai és d'Arenys,
Clar, home, hi ha gent que paga molts diners, per aquelles ampolles d'aquella època, dels mollfolleda...
Sí, i tant, encara es va molt buscar.
Tota la institució, i tant. Sí, sense dubte. És això que dèiem, posar en valor el que tenim Arenys, i el que té Arenys sovint va molt lligat també al mar, poble mariner, evidentment, Arenys de Mar, d'aquí també doncs, posar en valor el calamar d'Arenys.
No? Sí, el calamar d'Arenys, bueno, sempre dic la mateixa història, al final diran, escolta, ja ho sabem això, no?
No, bueno, però sempre hi ha algú que no ho sap.
Però és que és cert que el tacte que té el calamar d'Arenys d'aquí al Maresme és molt diferent. Mira, aquest any, abans de començar la temporada del calamar, van portar uns calamars, sí. De calamars d'Arenys, i macos, preciosos i d'això. I el provo, menjo un per dinar i dic que calamar no has agafat Arenys.
Les d'Arenys.
Per què? Perquè no el dolcejava.
Ja.
El calamar d'Arenys té la gran virtut que sempre és dolç.
Uh-huh.
Per què? Perquè som el que mengem realment, no? Llavors, el calamar d'aquí del Maresme, hi ha molt poc fons i bastant d'alguer.
Uh-huh.
I llavors sempre normalment està l'alguer al costat dels alguers. Tu agafes un calamar, el mateix calamar agafat a Blanes, i és més roca, és diferent. No té aquella dolçor que té el calamar d'aquí al Maresme, no el té aquí a la Costa Brava.
Perquè el calamar aquell no menja el mateix a Blanes que aquí.
Exacte.
Clar.
Exacte. En canvi, el peix és diferent, ho veus? En canvi, el peix hi ha més peix de fons allà de Blanes cap a Llevant que no pas cap aquí d'allò. És diferent.
És diferent, sí, sí. I, a més, tenim la particularitat que sempre el que tenim a casa... ens és més bo. Ho trobem més bo que el que has fet aquí. Per exemple, les maduixes del Maresme són molt més bones que les del sud d'Espanya.
Exacte.
Això és així.
Per la temperatura que tenim.
Clar.
La temperatura que tenim i d'això. I el tomàquet.
També.
Tomàquet de pometa i d'això, doncs tenim una... És que aquí al Maresme els bolets, ara estem parlant de gastronomia una mica,
sí.
Els bolets, tu agafes un bolet d'aquí, de la comarca del Maresme, i és molt diferent dels altres puestos.
Sí.
O no ho trobes tu, que és molt diferent?
Se'n troben pocs ja, però un rovelló trobat aquí al Maresme amb un rovelló de Teruel
no té punt de comparació.
No.
Llavors, bolets, sí, bueno, tots són bolets. Ara, el paladar de cada persona és diferent.
Clar. Però llavors, per exemple, la gent de Teruel deu estar orgullosa dels seus rovellons, o la gent de Huelva deu estar orgullosa de les seves maduixes.
Sí, però tinguem...
Són més bones les nostres.
No, són més bones les nostres, però tinguem en compte que el bolet s'ha conegut gràcies a Catalunya.
Sí.
Perquè el resto del país no es coneixia el bolet, com aquell que diu, ni el collien.
Mm-hmm.
Gràcies a Catalunya collim tots els bolets que faci falta i més. Mm-hmm.
Sí, sí. I, per tant, gràcies a això, mira, la gent ho ha conegut. També hi ha un tema gastronòmic important relacionat amb el mar, i aquesta qüestió era que a cadascú li agraden més les seves, són les gambes. Perquè això de la gamba també és molt curiós, perquè cadascú, la seva gamba és la més bona, la d'Arenys és la més bona per nosaltres. Però això no li diguis a algú de la Costa Brava, perquè et dirà que les de Palamós pues... són més bones, i si no, les d'allà baix, és igual,
Jo et diré el per què una és més bona que l'altra.
Vinga, som-hi.
Mira, Arenys es agafa la gamba entre 700, 800, 900 metres.
Sí.
Què vol dir això? Que el peix, com més pressió d'aigua té, més tou ho és.
Uh-huh.
Llavors, tu agafes la gamba de Palamós i l'agafen a 1.400, 1.500, 1.600 metres.
Molt més fonda.
Molt més fonda.
Té molt més pes a sobre, no?
És més tova.
Clar.
És més tova. No parlo d'ara, sinó de tota la vida. Aquí Arenys ha sigut la gamba molt més bona que la de Palamós. A Palamós han sabut fer el gran màrqueting i potser n'agafen molta més que aquí, Arenys. Però la gamba com la gamba d'aquí Arenys, t'has de mirar només amb el preu, la gamba de Palamós subhasta va amb un preu i aquí Arenys va amb un altre. Sempre és més cara la d'aquí Arenys que la de Palamós.
Això és important. Això és un indicador que objectivament marca cap on van les coses. Clar, no. I és per aquesta qüestió de
la profunditat de l'aigua, de la pressió que tenen a sobre. Com més pressió tenen, més tou queda el peix.
Clar,
tu agafes un escorpre, per dir alguna cosa, amb 25-30 metres, 40 metres de fons, i és forta, és dura. Clar. Tu l'agafes amb 160-180 metres i es tou més flonja. Per la gran pressió de l'aigua que té, tot el peix és igual.
Clar, i això aquí al Maresme, que és una zona més aviat, que no és una gran fondalada aquí davant... En aquest sentit ens beneficia.
No, exactament.
Ah.
Vull dir que al Maresme tenim la gran muntanya, que és perfecta, les grans verdures, que són les mongetes del ganxet, ara que sí. És el dret d'allò, el tema de mongetes del ganxet, el pèsol.
Sí, i tant.
Tu menges un pèsol del Maresme o menges un pèsol de fora i canvia totalment.
Sí.
Què vol dir això? Que tenim una terra que és perfecta.
Uh-huh.
Pel nostre paladar, almenys.
Clar, és aquí on volien aparèixer. La gent del Maresme, tot el que és del Maresme, ho trobem al millor.
Però no ho diem perquè sigui el Maresme i perquè és nostre i d'això, no.
Perquè ho és.
Perquè ho és.
Clar.
Perquè tu t'acostumes al paladar amb un paladar de joi i dius, hòstia, és diferent. Ara tu qualifiques sobre el teu paladar, si és millor, no és tan millor.
Mm-hmm.
Vull dir que tampoc és dolent. És diferent.
És diferent.
És diferent.
Clar, no, cada zona, evidentment, té els seus productes i clar, segur vas a Santa Pau a parlar dels seus fesols i també te'ls posaran dalt d'un altar perquè per ells és el millor i són molt bons.
Sí, clar, a veure, també són diferents.
Clar, és que són diferents perquè la condició, la terra, bocat, els fa únics.
A Santa Pau tenen una classe de mongeta i aquí tenim una altra, aquí és el ganxet.
Sí.
Clar, és molt diferent, també.
Diferent.
Llavors dius... A veure, compara una cosa amb una altra, no? Mm. Desgraciadament, la mongeta del ganxet no tothom sap coure.
Uh-huh.
O no se'n cou.
Sí.
A les cases abans, cada casa n'hi havien.
Sí.
Cada casa n'hi havien de mongetes del ganxet i una olla de mongetes del ganxet avui dia poca cosa es cuina a casa.
No, ara la vas a, com a molt la vas a buscar cuita. Ja.
Exacte. Vull dir que ja és diferent, no? I llavors ja no és la mongeta del ganxet que menges, ja no és diferent, una altra cosa de mongeta.
Clar. Aquí tenen un paper important també els restaurants, no?
Jo crec que sí, però tingues en compte que cada vegada és més complicat també trobar gènere bo i d'allò, perquè te'l fan pagar.
Uh-huh.
I llavors dius amb un restaurant, hòstia, que és car. Bueno, però què has menjat? Ets sapigut o què has menjat? Ho has sabut verificar, a veure el que has menjat?
Mm. Sí, sí. No, evidentment, tot té un preu. i tot val. I sempre hi ha hagut també la llufa, diguem-ne, que el peix és car, que els restaurants de peix són caríssims.
Mira, ara mateix, ara que estem a l'època del pèsol, el pèsol aquí al Maresme està entre 7 i 8 euros el quilo.
Sí?
Tu vas a Mercabarna i pèsol de fora, ve 4,55. Uh-huh. Mira la diferència que hi ha.
Clar.
Ah, llavors, algú vol dir això, no?
Clar.
A veure...
No, i segur que si a la carta poses un plat que té el pèsol d'aquí, la gamba d'aquí, el calamar d'aquí, tot és d'aquí, tot és més car, clar, aquell plat acaba sortint car.
Bueno, car.
Més car que potser el mateix plat fet amb ingredients de fora.
Sí, exactament, però vull dir que llavors el teu paladar té de decidir a veure què és el que t'ha agradat més, no?
Que això també és educar molt també els paladars de la gent, perquè estem en una societat que, mira, qualsevol cosa ens va bé, si per mega bona que sigui, ja n'hi ha prou.
Mira, ara diré potser una disbarat, no? Però tots aquests productes que mengem precuinats, cuinats i d'això que els comprem fets, a la llarga es pagarà això, eh? El cos humà, crec jo que es pagarà. Mm. Perquè tots els d'allò, ingredients que hi posen per conservar tot això... costa molt de pair en un cos, en un cos d'una persona, eh?
Ah.
Llavors dic, potser sí que llavors ho trobarem a faltar, eh?
Clar. Mm-hmm. Sempre s'ha de mantenir aquesta tradició, aquest producte, quilòmetre zero, el fet de promocionar-lo, i amb això doncs també el calamarenys també ja ha jugat un paper important pel calamar i per tot el que l'acompanya, perquè hi ha aquestes jornades gastronòmiques, hi ha doncs tot... És a dir, no és només parlem 5 minuts de calamar i ja està, hi ha tota una tasca darrere.
Hi ha una tasca, hi ha una gran feina, i gràcies a tots els restauradors i d'això, i continuo dient que jo procuraria sempre donar calamar d'Arenys, que sàpiga la gent diferenciar una cosa d'una altra. Mm.
Sí, pel gust es nota, això ho hem dit, sí. Pel gust es nota, però que també la gent tingui, no hi ha la intenció directament de dir, no, jo calamar, si ho vull, el vull d'Arenys.
Sí, bueno, però clar, llavors el calamar d'Areny el pagues un preu i el calamar de fora en pagues un altre.
Clar.
I llavors, ostres, ara...
Clar, no, evidentment, tothom se la mira també a la butxaca.
Ah, lògicament que hi es té que mirar, perquè avui dia estem en una situació de que tot és car. Mm.
Sí, sí.
Perquè ara s'ha pujat tot i els sous queden els mateixos, no?
Sí, no, i espera't, que tal com està el món de revolucionat amb aquesta olla de grills que tenim,
bueno.
Vés a saber si al final els calamars sortiran radioactius i tot, vés a saber, perquè,
no,
escolta...
No,
el mar, per això, que ens el respectin, que ens el deixin...
El tenim de conservar i el tenim de viure bé.
Exacte, que hem de conservar i ho deia més, president del Club de Pesca Mar Esport, surten a pescar, el mar està bé de peixos, com ho veu vostè, de segut al mar, vostè que va pescar, que cuina amb peix...
Jo ho veig bé, potser no s'agafa el peix que s'agafava abans, perquè és ben veritat que abans potser sortia menys barques també a pescar, que potser hi ha més... es tindria que deixar potser reposar una mica més el peix, que abans hi havia uns factors que eren molt importants, que cada primavera i cada tardor hi havia un temporal.
Uh-huh.
Hi havia un parell de temporals l'any que anava molt bé per remoure tot el mar, per remoure tot el d'allò. Que hi havia sediments que baixaven a ria, dues o tres rierades, tu recordaràs aquí d'ells, sempre dues o tres rierades al cap de l'any hi eren.
I més, no? Sí.
Però llavors era tot això un sediment que pels peixos va molt bé, que d'allò. Avui dia, com fa que no veiem una bona rierada?
No la veiem, perquè està tot soterrat.
No, bueno, però a part d'això, ha plogut, però no ha plogut per moure aquí.
No, aquelles rierades que feia, que hi havia onades i tot...
I que s'emportava els cotxes a la platja, tampoc.
I tant, sí. Coses d'això. Això, segons com dius, és una catàstrofe, però clar, per la natura té el seu cicle, té les seves maneres de fer, té les seves maneres de funcionar. Això també li és positiu per l'ecosistema, podríem dir.
Jo dic ara, aquests dies hem tingut un mal temps, diguéssim, mal temps, no?
Uh-huh.
I jo recordo dir que ara estem fent un hivern dels que teníem abans, però amb menys fred que abans.
Sí.
Abans les tuberies quedaven gelades i d'això. Hem tingut mal temps d'hivern, però sense el fred que feia abans.
Mm-hmm. Sí, sí, és veritat. El fred que feia dècades enrere no ho fa, de que es glacessin les canonades, com diu, o fins i tot de llançar un cul d'aigua amb una galleda, llançar-ho a l'aire i que quedés gelat immediatament. Això havia passat aquí a la zona del Maresme.
Per això mateix, que ara ja no ha fet un hivern dolent, temps d'hivern, però sense el fred que feia abans.
Mm-hmm. Tots són canvis...
Canvi climàtic.
Exacte. Bé, ens haurem d'adaptar, ens hi adaptarem.
Sí, jo crec que sí, no?
Quin remei.
Per força.
Per força. Per força. Bé, en qualsevol cas, Joan, ens agraïm moltíssim que hagi vingut aquesta estoneta aquí amb nosaltres, aquí a la ràdio, per parlar, amb l'excusa d'aquest guardó, d'aquest premi com a Aranyenc de l'any. Bé, hem parlat de gastronomia, hem parlat de pesca, hem parlat del mar, hem tractat unes quantes coses.
Molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies i res, estem en contacte i segur que en algun moment o altre tornem a parlar. Moltes gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
Així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dilluns 16 de març del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Que sigui per què ha de passar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova experiència.